Bon dia. Tornem a estar en el nostre programa mensual de Parlem de Salut, Parlem d'Hàbits Saludables, professionals del CAP Sant Andreu de Barcelona Ciutat i amb diferents col·laboradors que avui us presentarem. El programa d'avui el podem dedicar al càncer de mama. Càncer de mama, que celebrem el Dia Mundial al mes d'octubre, i és un tipus de càncer que es forma de cèl·lules en les cèl·lules de les mames. Després del càncer de pell, el càncer de mama és el tipus més comú diagnosticat en dones als Estats Units. El càncer de mama es pot produir tant en homes com en dones, però és molt més comú en les dones. El considerable suport per la conscienciació i el finançament d'investigacions sobre càncer de mama ha ajudat a crear avenços en el diagnòstic, el tractament. Les taxes de supervivència del càncer de mama han augmentat i el nombre de morts associades a aquesta malaltia està disminuint. En gran mesura, a causa dels factors com la detecció primerenca o precoç, un nou enfocament de tractament personalitzat i un millor entendiment de la malaltia. Avui el que volem parlar és això, donar diferents visions als càncers de mama. Les principals causes, passa per que algunes cèl·lules mamàries comencen a créixer de manera normal, aquestes cèl·lules es divideixen més ràpid que les cèl·lules saludables i continuen acumulant-se, formant un bony o massa, i les cèl·lules poden disseminar-se, fer metàstasis, per la mama fins als ganglis limfàtics o altres parts del cos. El càncer de mama acostuma a començar les cèl·lules en els conductes que produeixen la llet. També pot començar en el teixit glandular anomenat lòbul o en altres cèl·lules de teixits dins de la mama. Avui volem parlar d'aquest tema, tant donant la visió del professional com de persona que ho ha patit, i estem acompanyats per estudiants. Avui tenim a la Isabel Rueda, que ha passat un càncer de mama i ens parlarà de la seva experiència. Bon dia, Isabel.
Molt bon dia a totes i a tots.
Ens acompanyen estudiants de la Universitat de Sant Joan de Déu, que estan de pràctiques al nostre centre i col·laboren en les activitats comunitàries. Avui tenim a l'Abril, a l'Alba, a Laura i a l'Ifiar.
Bon dia.
I qui ens donarà la visió de la professional és la Yolanda Garza, que és llevadora a la CIR de la Sant Muntanya. Hola, Yolanda.
Bon dia a tots. Bueno, jo sóc Yolanda, sóc llevadora, i les llevadores som infermeres especialistes en obstetrícia i ginecologia. La població ens identifica especialment amb la cura de les embarassades i també amb els parts, però a la nostra professió donem atenció a la salut sexual i reproductiva de les dones i les famílies al llarg de tota la vida. Treballem als hospitals i als CIRs, on fem atenció a la salut sexual i reproductiva. A la CIR estem ubicades als centres de salut, on tenim oportunitat de participar en la promoció de la salut i a la prevenció de les malalties, com seria el cas del càncer de mama. Com bé deies, el càncer de mama és la primera causa de càncer en les dones. Una de cada 10 dones pot tenir un càncer de mama al llarg de la seva vida. Un nombre important d'aquestes dones sobreviuran a la malaltia. Malgrat això, a Catalunya cada any moren unes 1.000 dones per aquesta causa.
Molt bé, gràcies, Yolanda. Quins són els factors de risc del càncer de mama?
De fet, no es coneixen amb exactitud, tot i que la investigació mèdica hi treballa intensament. En trobem factors de risc que no són modificables i d'altres que sí que ho són, de modificables. Dels no modificables, el principal és l'edat. La majoria dels càncers de mama es manifesten en dones entre 50 i 65 anys. També hi ha factors hormonals per exposició a estrògens. Augmenta el risc de tenir un càncer de mama, tenir una menarquia precoç, que és tenir la primera menstruació abans dels 12 anys, o una menopausa tardana, és a dir, després dels 55 anys, l'última regla. El fet de no haver tingut cap fill, la nuliparitat, també augmenta el risc de patir aquesta malaltia, així com el fet de tenir el primer fill després dels 30 anys. També tenir antecedents familiars directes, la mare, germanes o filles, amb aquesta patologia augmenta el risc. Quan hi ha tres o més persones afectades en una mateixa família, es recomana fer un estudi genètic. En quant als factors de risc modificables, on sí podem influir, hi trobaríem l'obesitat, sobretot a la postmenopàusia, tenir una dieta pobra en fibra i rica en greixos saturats, l'alcohol, el sedentarisme i l'estrès. El tabac, tot i no ser un factor de risc específic pel càncer de mama, sí que ho és per patir càncer en general, així que el consell és no fumar. En qualsevol cas, val la pena pensar més aviat en factors protectors pel càncer de mama, com serien tenir una alimentació saludable, fer exercici físic de manera regular, evitar el tabac i l'alcohol i, si és possible, tenir els fills abans dels 30 anys. Això bueno, ja ho sabem.
Són indicacions generals,
com
no?
Com està la societat, però
que
bueno.
Que serveixen per moltes patologies, no? Però és el que dius, això dels menors de 30 anys és una mica complicadet.
I, com a llevadora, concretament, recomanem l'alletament matern perllongat, que si es produeix també és un factor protector.
Molt bé. I el càncer de mama és hereditari?
A veure, sabem que hi ha un component genètic en molts dels casos. La investigació genètica ha descobert que entre el 5 i el 10... que entre el 5 i el 10... i el 10 per... Ai.
El 10% de la població,
i el 10% dels casos que tenen, que tenen un càncer de mama presenten mutacions en els gens BRCA1 i 2. Fet que augmenta molt el risc de manifestar aquest càncer. Però també es produeixen situacions en famílies on hi ha diversos casos de càncer de mama i no podem determinar si és per un factor hereditari o perquè estan exposats a algun factor ambiental al seu entorn. És per això que quan una família es presenta en diversos casos s'aconsella fer un consell genètic.
Correcte, no? Seria això, no? Donem una mica de paraules tècniques i algunes cosetes, però el més important quan hi ha diferents casos a la família, no? És posar-se en contacte amb professionals de la sanitat, que ja hi ha els circuits adequats i les, no? Les
I
vies per detectar aquestes coses. Es pot prevenir el càncer de mama?
A veure, com hem comentat, quan parlàvem dels factors de risc, la majoria d'aquests factors de risc no són modificables. I per això, en general, la prevenció és complicada. Perquè el problema que tenim és que la malaltia no dona símptomes en la seva fase preclínica, abans de... Bueno, que és seria el moment en el que podíem fer prevenció. I com que no hi ha aquesta prevenció primària específica, doncs és complicat. Només podem influir en els estils de vida saludables, que és el consell a la població general. Hi ha una situació concreta en què sí que es podria fer prevenció primària, que és en les dones que presenten aquesta alteració genètica BRCA1 o 2, on es podria plantejar la possibilitat de fer una mastectomia bilateral. Un exemple conegut seria l'Angelina Jolie, que es va fer treure
els
dos pits i els ovaris. És una decisió, bueno, s'ha d'individualitzar el risc. A veure, com a prevenció, tindríem la prevenció secundària. La primera cosa que hem de focalitzar-nos és en l'autoexploració. La persona que pot identificar un canvi en la pròpia mama són cadascuna de nosaltres. I per això és molt important que coneixem molt bé els nostres pits. L'autoexploració mamària és una tècnica molt senzilla i la nostra llevadora de la CIR ens pot ensenyar si ho necessitem. Consisteix en explorar-nos els pits. Idealment, el moment millor és després de tenir la regla, després de la menstruació, perquè és el moment en el que el pit està més tou i són més fàcils d'identificar si és que hi hagués algun nòdul. El primer seria l'observació. Ens mirem davant d'un mirall i posem les dues mans darrere del cap i observem la simetria dels pits i la pell. I després de l'observació tindríem que fer la palpació. Podem fer-ho més còmodament a dintre de la dutxa, amb les mans sabonoses perquè es rellisquin més fàcilment i hem de palpar des de les aixelles i tot al voltant de la mama i el mugró.
Molt bé, no? Serien unes indicacions bàsiques que per ara ubicar-nos una miqueta i, no? I la gent que ens escolti pues, ho vol posar en marxa, però el que diem, no? Els professionals sanitaris en qualsevol moment et poden assessorar i et poden dir si la tècnica... Perquè a vegades passa, no? Que es fan una tècnica incorrecta i troben coses que simplement pues, són fibres o són coses que han tingut tota la vida, però en aquell moment ho troben i s'alerten.
I per això és tan important que coneixem el nostre pit més a més i si detectem qualsevol variació, llavors és quan... És el moment de consultar.
Molt bé. Quins són els símptomes més comuns?
Doncs mira, el fet de tenir menys mobilitat en una de les mames quan aixequem tots dos braços alhora. Això seria algo que no seria normal. L'aparició d'un nòdul a l'aixella. El canvi de mida d'alguna de les mames. Observar irregularitats en el contorn de la mama, el que seria un bony, diguéssim. Les alteracions a la pell o canvis de color. És típica la pell de taronja, que això és un signe que és molt fàcil d'identificar i no ens ha de fer córrer, però sí posar-hi atenció. Canvis en el mugró, per exemple, si observem que hi ha una retracció o que al pressionar hi ha secreció de fluid o l'aparició d'un nòdul a la mateixa mama que prèviament no hi era, perquè hi ha dones que tenim les mames fibroses, això és molt clàssic. Llavors, clar, sí que hi ha bonys, però si un cop que ja ens ha explorat un professional i és el mateix bony sempre, doncs això no és un problema. Quan seria un problema? Un nòdul de nova aparició. Això s'ha d'explorar, s'ha d'estudiar. Aquests símptomes, de fet, no són diagnòstics, però si apareixen, convé consultar amb un professional de la salut per poder fer una valoració. I després, al marge de lo que és l'autoexploració individual, tenim el programa poblacional, que és el que en diem el cribatge, la mamografia que tothom coneix, que permet detectar el càncer de mama en una etapa molt inicial, quan encara no es pot ni notar ni produeix molèsties. I quan és aquest moment preclínic, que en diem, quan la possibilitat de curació és més alta. El Departament de Salut convida les dones de 50 a 69 anys a fer-se una mamografia cada 2 anys de manera gratuïta. Com es fa la mamografia? Doncs és una tècnica senzilla, però molt efectiva. Es fan 2 radiografies del pit, una des de dalt i una altra des del costat. I aquestes radiografies són revisades per 2 radiòlegs, amb la qual cosa tenim una doble imatge i una doble lectura. Per obtenir una imatge més clara, cal comprimir el pit amb el mamògraf. A algunes dones això els pot provocar una certa molèstia, però aquesta desapareix ràpidament i realment és una tècnica que val la pena. Els resultats es comuniquen per correu o per telèfon al llarg d'unes setmanes i és un circuit que a casa nostra està superben portat. Tot i així, algunes dones, el resultat d'aquesta mamografia pot no ser clar i això serà un fet que caldrà, requerirà que fem més estudis. En la gran majoria dels casos, tot i així, aquestes proves són suficients per descartar l'existència d'un càncer.
Aprofitem, no?, per recordar que és això, que aquest programa de cribatge està a nivell de Catalunya, que totes aquelles dones de 50 a 69 anys ho haurien d'estar fent, i si veiem que no ho estan fent, doncs això, no?, que es dirigeixin al seu centre d'atenció primària, que els hi donarem un telèfon, un mail o una adreça per entrar dins d'aquest circuit.
Exacte.
Quins són els beneficis de la detecció precoç?
Mira, el primer és que redueix el risc de morir per un càncer de mama. Per què? Perquè permet fer tractaments menys agressius i amb menys efectes secundaris en cas de detectar-se un càncer en la seva fase més inicial. Com més abans ho detectem, millor pronòstic i menys agressiu tot el procés. Tot i així, encara que la mamografia hagi estat normal, si abans de la propera convocatòria per fer una altra mamografia notem alguna anomalia en algun dels pits, cal consultar el metge o la metgessa de capçalera o el ginecòleg o la ginecòloga per poder avaluar què és el que està passant.
I quina utilitat té l'exploració mamària per part dels professionals?
Mira, se sap que la exploració rutinària de mama per part dels professionals té molt poca utilitat en dones que no tinguin clínica. No ha demostrat ni que augmenti ni el diagnòstic ni la supervivència en un càncer de mama. El que sí que és cert és que cadascuna de nosaltres hem de conèixer el nostre pit per poder identificar precoçment qualsevol alteració i consultar si convé.
Molt bé. És això, no? És el que deies, fer-ho a casa és el millor i conèixer bé la teva anatomia. Com es diagnostica un càncer de mama? Quines proves es fan?
Mira, la prova primera és la mamografia, vale? Que és la prova de cribatge. Cas que aquesta prova resultés amb un resultat dubtós, doncs llavors es complementaria amb una ecografia de la mama. Si cal, en aquesta mateixa ecografia es podrien prendre mostres per analitzar, amb una tècnica que es diu PAF, que és una punció-aspiració amb una agulla fina, o una BAG, que és la biòpsia amb una agulla gruixuda. Explico aquests termes perquè poden semblar com molt mèdics, però en realitat té molta lògica. El que volem és obtenir una mostra i per això fem servir aquestes opcions. Tot i així, per poder confirmar el diagnòstic de càncer de mama, cal fer una anatomia patològica d'una mostra.
Molt bé. Clar, és això, no? El cribatge és una tècnica no invasiva, no dolorosa, però clar, quan hem de començar a treure mostres, aquestes cosetes, doncs ja comença a ser...
Llavors entrem en un altre nivell d'intervenció.
Sí. Quins tractaments hi ha a dia d'avui?
Doncs mira, dependran... el tractament que triem dependrà del tamany del tumor, bàsicament. Va des d'una tumorectomia molt petita, si és que el nòdul és petit i està molt localitzat, a després passar a tractaments més agressius, com una mastectomia inclús. Mira, es divideixen els tractaments en quirúrgics i en mèdics. Com a quirúrgics trobem la mastectomia, que és, diguéssim, la més radical, amb la qual estirpem la glàndula mamària més els ganglis axil·lars. Tot i que traiem inclús tota la glàndula, podríem fer una reconstrucció d'aquesta mama. Després, com a menys invasius, hi haurien les tumorectomies o quadrantectomies, més treure el gangli sentinella o els ganglis axil·lars, que després explicarem què són. D'acord? Com a tractaments mèdics tenim la radioteràpia, que consisteix a fer la projecció de rajos ionitzants sobre la zona afectada per destruir les possibles cèl·lules canceroses que poguessin quedar, sobretot es fa després de la cirurgia. Tenim la quimioteràpia, en la qual s'administren fàrmacs endovenosos per reduir o eliminar les cèl·lules canceroses que puguin estar disseminades per l'organisme. I també tenim el tractament hormonal, que molta gent coneixerà, que és el tamoxifè, que el que fa aquest tractament és disminuir els estrògens i la progesterona, que són les hormones que estimulen les cèl·lules mamàries. Aquest tractament es fa amb un llarg plaç d'aplicació, habitualment és un tractament de 5 anys i és incompatible amb un embaràs.
I quins són els efectes secundaris del tractament del càncer?
Doncs una altra vegada hem de dir que s'ha d'individualitzar molt bé, depèn del tractament. La radioteràpia en general pot fer efectes a nivell de pell, com la inflamació, l'envermelliment, les picors, la sequedat en general, i també efectes sistèmics, el cansament és el principal. D'acord? La quimio, és conegut i són comuns les nàusees, els vòmits, l'anèmia, la baixada de defenses, la caiguda temporal del cabell, així com a més coneguts. I són, ja t'ho dic, molt variables, depenen de cada tractament, de la dosi, de la durada i de com ho afronti cada persona. Sí, m'agradaria concretar una mica un efecte secundari molt concret, que és el limfedema. Molta gent li sonarà. Apareix quan s'han d'estirpar els ganglis axil·lars, que són els que ajuden a la circulació de la limfa al braç afectat. Pot causar inflamació de l'extremitat i caldrà fer teràpia postural per evitar aquesta inflamació. I, molt important, evitar les ferides i les punxades, perquè el risc d'infecció és molt alt. Evidentment, l'extracció de sang, quan una dona li han fet aquesta extracció dels ganglis, ràpidament, quan li vols treure sang, te diu no, aquest és el braç dolent, i ja ho tenen molt clar i no s'ho deixen tocar. Exacte. Inclús una manicura pot produir un risc d'infecció, i això s'ha de tenir en compte.
Clar, són cosetes a evitar.
Són cosetes a evitar, sí.
El que deies abans, no? Què és el gangli sentinella? Que ho sentim molt, no? I fes-nos 4 cèntims de què és.
Mira, el gangli sentinella és el primer gangli que drena de la mama cap al torrent linfàtic. I és per on comença la disseminació de cèl·lules canceroses per l'organisme. Ens és molt útil a nivell mèdic la biòpsia d'aquest gangli sentinella, perquè si fos negatiu, és a dir, si en aquest gangli no hi trobem cèl·lules canceroses, el pronòstic del càncer és millor. Perquè no, vol dir que no, les cèl·lules canceroses no s'han disseminat. ¿Vale? La tècnica d'identificació i anàlisi d'aquest gangli permet fer que, si no està afectat, doncs ens estalviem el buidament ganglionar de l'aixella amb tot el que implica a nivell d'efectes secundaris.
Clar, menys complicacions,
menys complicacions,
no?
Sí.
I no, això és molt, molt visible en dones, però es pot presentar en homes?
Home, sí. De fet, els homes tenen mames petites, però en tenen. I realment és una afectació poc freqüent. El problema és que quan apareix, quan es presenta, té pitjor pronòstic.
I ara hi ha hagut casos als medis i aquestes coses, no? I si just quan estem embarassades ens detecten un càncer de mama, què passa si es diagnostica un càncer de mama durant l'embaràs?
Clar, el problema que tenim és que els tractaments que disposem provoquen malformacions fatals. Així que insisteixo,
s'ha de valorar.
Sempre s'ha d'individualitzar cada cas i s'haurà de valorar si la gestació pot continuar. Depenent del risc que hi hagi per la mare, pues, es tindrà una conducta expectant o, si cal, fer una intervenció ràpida, potser cal plantejar avançar el part, inclús, o la gestació no pugui continuar.
Molt bé. I pel que fa a no? un altre tema que també interessa, el tema de les relacions sexuals. És cert que es perden les ganes o que es redueix la libido?
A veure, pel fet de tenir un càncer de mama no hem de deixar de tenir relacions sexuals, no està contraindicat. De fet, si en desitgem, és molt recomanable. Tot relaxa i tot afavoreix. El que pot passar és que pels tractaments sí que podem tenir uns efectes secundaris, com ara la sequedat vaginal, que es podria subsanar amb l'ús d'un lubricant, per exemple, o una afectació del desig o inclús de l'estat d'ànim. Pensem que un diagnòstic de càncer, ja sigui de mama o de qualsevol altra cosa, generarà preocupació, inclús angoixa. A nivell de parella cal una molt bona comunicació per poder compartir aquestes emocions i vivències, i el que seria desitjable seria que hi hagués complicitat per acompanyar en aquesta situació. Amb el càncer de mama, a més, pensem que hi pot haver una alteració de la imatge corporal, tot i la cirurgia conservadora que sempre es procura fer, i també la possibilitat de reconstrucció mamària. Cada dona pot viure aquest procés amb diferents graus d'acceptació i, evidentment, això pot afectar.
I es pot fer esport mentre dura el tractament?
Mira, això depèn dels efectes secundaris de la persona, però si es pot, val la pena fer-ho.
Sí, no? És més aconsellable, però clar, això depèn com ens trobem. És possible tenir un fill després del càncer de mama?
Tornem a individualitzar.
Cada cas,
mira,
no?
En principi, un cop que s'han acabat els tractaments que ja hem comentat poden produir malformacions a nivell fetal, en principi, sí. Quina és la dificultat? Pues, depenent de quina edat ens diagnostiquin aquest càncer, pues, si pensem que els tractaments poden ser llargs i que probablement després de que hem acabat les quimios, les ràdios o el que convengui més a nivell així mèdic, posteriorment és més que probable que tinguem un tractament hormonal que acostuma a durar més de uns 5 anys més o menys i que és incompatible amb un embaràs, doncs, clar, van sumant temps i pot ser una dificultat. En tot cas, insisteixo, sempre, sempre, sempre individualitzar cada cas.
Moltes gràcies, Yolanda.
De res.
Isabel, què t'ha semblat escoltar la Yolanda? Tu què ho has passat tot això i ho has viscut?
Perfecte, ho trobo que molt ben explicat, perquè quan tens informació afrontes millor tot el que et ve. El desconeixement incrementa el temor, la por i l'ansietat, i trobo que has donat una visió molt acurada del que et passa.
Gràcies.
Quan et van diagnosticar el càncer, no? T'enfrontaves a una cosa nova, a una cosa que no sabies com reaccionaries. Com ho vas afrontar?
Bueno, vaig prendre-m'ho com un temps per dedicar-me a mi mateixa. Cuidar-te i deixar que et cuidin, perquè realment és el que has de fer. Només has d'esperar que et vagin cuidant i que la quimio, els medicaments vagin fent el seu efecte. Cal tenir paciència. Un dia el passes bastant malament, però la veritat és que en tens de molts més de bons que no pas de dolents. I ara, a aquestes alçades, hi ha dies que ni recordo que vaig tenir allò. Sí que dependrà la medicació que explicava ella, i moltes revisions, cada 3 mesos, després cada 6, i ara afortunadament ja estic a la fase d'un any. Els doctors et miren tant i et remiren que ara serà difícil que em mori, perquè ho troben tot.
No tenim tan mirada. Com vas gestionar la teva ansietat, les teves pors, davant d'aquest diagnòstic, com ho vas gestionar?
I la veritat és que m'ho vaig prendre, això és com un període en el que, bueno, afortunadament és curable, perquè això de seguida m'ho van dir. Oi? Érem un estadi 2, que justament és el del mig, així és que pots anar endavant i endarrere. Per tant, les coses dolentes que et venen a la vida les has d'encarar amb ganes de fer, perquè si no, no segueixes, i encara ho compliques més. Així és que vaig fer tot el que deien els doctors, i esperar que passi el temps, i efectivament, perquè la veritat és que el temps passa ràpid per tot, per lo bo i per lo dolent.
tal com ens ha explicat la Yolanda, no? I es poden presentar diferents coses i ens ha donat la visió professional, no? Però la Isabel vol compartir, no, el tema de què és això, que sí, que realment es poden presentar amb homes, no? I vas compartir, no?
Sí, des de justament quan estava jo injectant-me la quimio, la camilla del costat era un executiu, un senyor amb molta presència, d'uns 45 anys, i clar, a mesura que ens veiem cada setmana, veies que el pobre primer anava treballant amb l'ordinador i anava fent les trucadetes mentre es deixava injectar, com el que s'està prenent una Coca-Cola, i després resulta que el pobre estava pitjor que jo, perquè jo vaig arribar al final de les 12 sessions de quimio en millor estat que ell, pobre, no? I era trist i impacta veure'l, no? Uh-huh. Però, bueno, després l'he anat veient en les successives revisions i veus que també va remuntar. O sigui que... I també tinc un parent llunyà, a través d'un altre familiar, un senyor molt gran, ja d'uns 80 i pico d'anys, que també se li va diagnosticar càncer de mama. I també el van operar i en va fer dos, aquest senyor. Va morir de gran i d'una altra cosa, que no tenia res a veure amb això,
I també tens experiències no, d'embaràs i tractament, no? I diagnòstic. També t'has trobat...
Això donava molts ànims. Em vaig trobar l'Alba, és una noia de 32 anys, que ella, el mateix dia que es troba un bulto al pit, a la Vall d'Hebron li fan una bona revisió i troben que està embarassada. Portava, sense anar a buscar-lo, i portava una criatura. L'això diu que la va ajudar, vam coincidir dos o tres vegades allà a Vall d'Hebron, era tan guapa, inclús penseu que va fer per un programa per la tele, sense mocador ni res, estava guapíssima, i era la llum que irradiava de felicitat de poder-se sortir al davant i de fer tot el que venia per la criatura. La seva parella l'apoyava moltíssim, i jo crec que era això, la força interior que li sortia, que la feia com una àurea, la feia brillar, i parlava amb una fortalesa i unes ganes de viure. Després, posteriorment, també vaig veure amb la nena, que es diu Cristina, precisament, i també va sortir pel TV3 amb la seva filla, ja totalment recuperada. Primer ella li van fer molt petitetes dosis d'una quimio molt suau, i van esperar a que pogués tirar endavant a l'embaràs per operar-la. I un cop va donar llum, sí que no va poder alletar-la, és evident, no? I perquè llavors sí que has de mirar per ella. I llavors després li van fer la mastectomia. I bueno, perfectament bé. I un sol, les dues. Doncs allò donava unes ganes de viure a aquella persona que només que la veies, ja deies, ostres, quina sort, quina sort. I sembla que com si estigués agraïda a la malaltia, tia, perquè li ha permès viure-ho, donar el seu embaràs d'una forma fantàstica.
Quants anys fa que van diagnosticar el càncer, Isabel?
Ja fa cap a 5 anys. Va ser amb el cribatge de la Vall d'Hebron. A primers de gener del 2014 em van operar. Sense metàstasis, afortunadament, perquè jo sí que feia totes les revisions, anuals me les feia, en realitat, particularment. Vam deixar, després d'operar, van deixar que em recuperés de la cirurgia per iniciar la quimioteràpia. Van ser 12 sessions, una per setmana. Si fas tot el que et diu la infermera que porta el tema i que et dona tot un munt d'instruccions i tot el que diu els metges, menges suau, fas descans, i això no ho passes tan malament. Perquè és un dia, dos, que pots tenir malament després d'injectar-te, però després, fins a l'altra sessió, estàs força bé. Si que et canses, et fatigues, no has de fer el ritme que portaves abans, perquè de cop se t'acaba la pila. És com si et desconnectessin i allà on estàs és allà on et quedes, que no pots seguir. Per tant, dosifiquem-nos i ho aprens, això ho aprens. I dius, bueno, doncs anem a poc, no? Després de refer-te de la quimio, doncs, abans de començar la radioteràpia, també et deixen uns dies per recuperar-te i refer-te. La ràdio van ser 45 sessions diàries, de dilluns a divendres. Vaig fer també molt de cas a tot el que deia la infermera que et guia, i no vaig tenir cap cremada. Sí que és cert que el pit encara està d'un color una mica diferent que l'altre, però m'és igual això, perquè qui el vol mirar, que el miri, si no els agrada, doncs que no els mirin, és igual. Però no vaig tenir cap llaga ni res, perquè muntava de crema moltíssim, moltíssim.
I els altres efectes secundaris que ens ha comentat la Yolanda, tu com els vas viure?
Aviam, en quant a la sequedat vaginal sí que és cert que t'afecta una mica, però la quimioteràpia et dona sequedat per tot el cos, els ulls, encara m'estic posant una pomada per la nit, el nas, la gola també encara està molt resseca, sempre he d'anar amb caramelets, però bueno, és també una mica de causa de la pastilla que et donen després per pal·liar que no torni a sortir, m'han dit que també donava un sequedat, no? Ara, en quant a les relacions, doncs la veritat és que el meu marit va ser molt partícip del problema. Vaig tenir tot el suport per banda d'ell, això que ja no estava ahí bé de salut, i hi ha moltes coses que anuncien per la tele per solucionar els problemes íntims en aquest sentit, no? La pell, cabell, també està molt sec. Se li dona, sembla que, més importància a la sequedat vaginal perquè crida més l'atenció, però la veritat és que la sequedat està per tot el cos. Doncs igual que et cuides el cabell, cuides la pell i els ulls, doncs també l'altre. També els baixos també els cuides i ja està. No,
tot és pell.
Clar, exacte. Clar, i això també fa, no? Com ha comentat ella, que potser és això, no? El tema de tenir relacions sexuals i aquestes coses, no? Pot afectar una miqueta, però bueno, és... No? Que et demani el cos.
Exacte. La veritat és que quan estàs amb una grip o estàs amb unes angines no et trobes bé i tampoc tens ganes de relacions, oi? Més aviat dius que em deixin el llitet descansar. Doncs és un període de temps en què, sincerament, no en tens de ganes perquè tu ja no et trobes com ets abans, oi? Però en el xoc amorós també influencia molt els inicis i els prelògomens perquè t'animis, oi? Sí que és cert que el meu marit va passar més gana aquella temporada, eh? Però al cap i a la fi són 3 mesos i passen de pressa.
Tal com ens ha comentat la Yolanda, no? El tema de fer esport s'ha d'adaptar a cada cas. En el teu cas, vas poder seguir fent l'esport que feies habitualment? Vas tenir que fer canvis?
No, això sí que vam tenir que deixar-ho perquè justament jo anava a gimnàs a fer natació i és clar, els braços no els pots bellugar perquè estan operats, no? Vaig tenir que esperar un cert temps fins que el doctor plàstic, el de cirurgia plàstica, que intervé també i et deixen uns pitets de 15 anys, Això sí. Doncs fins que ell no va donar l'autorització no vaig poder seguir-ho fent, no? També cal tenir en compte que la radioteràpia dona una certa fatiga, oi? I que mentre doncs, em vaig dedicar a fer altres coses, fer passejadetes i a poc a poc les pots anar fent més llargues, oi? I que vas agafant més força. És un gran alivi quan al cap de potser uns 6 mesos o 8 em va dir ja pots netejar vidres i ja pots anar a nedar. Això sí.
Molt bé. Tu com a usuària que ho has passat, Isabel, què transmitiries a cada persona que a dia d'avui estan passant un càncer de mama? Què els diries?
Sobretot penseu que el temps passa molt ràpid, vola inclús per les coses dolentes, eh? Sigues egoista, cuida't, deixa't mimar, deixa't cuidar. No vulguis ser valenta perquè és una època en la que t'has de dedicar a tu mateixa. No miris les sessions que et queden per fer, sinó que pensa en les que ja has fet. Quan vas a una, dius, ostres, ja en tinc una menys, veus? Ja el teu pensament ha de ser sempre anar restant i no anar sumant totes les que et queden. També diria jo que aprens a valorar encara més el que de veritat t'emporta, com ara és estar amb la família i amb la gent que estimes, no? Fer les coses que t'agraden. Els problemes que abans del càncer semblaven tan greus, doncs passen a no tenir cap importància. La distància entre els moments de felicitat i les proves que ens va posar en la vida diari, les petitetes proves, les veus tan gran ja que no et baralles per res, no té res importància, no val la pena discutir, i gaudeixes de tot, és el que et queda al final del tractament, és que estimes molt més la vida i que les petites coses les disfrutes encara molt més, sobretot les que no es poden comprar amb cèntims, eh?
Gràcies, Isabel.
Moltes gràcies.
La Ifiara Abril, Alba i Laura, que ens heu acompanyat, voleu aportar alguna coseta o alguna pregunta, algun comentari, que si no, no passa res, però bueno, heu estat aquí, heu compartit aquest moment amb nosaltres, no? Ha sigut una visió, pues, tant la Yolanda com la Isabel, no? És això, dos visions molt diferents del mateix, però que han transmès coses, no? Alguna coseta que vulgueu aportar? Si no, no passa res.
Dubtes no, però realment m'ha semblat molt interessant i m'ha agradat sobretot que una persona que ho ha viscut doncs expliqui la seva experiència, perquè realment, almenys a mi, m'ha transmès com moltíssima positivitat.
No és que com... d'Isabel.
Sí. Ah, però gràcies. Que penses que et diagnostiquen un càncer i se t'acaba el món, i ella realment, no sé, m'ha fet sentir que,
molt bé.
Que sempre es pot tirar endavant.
Exacte. Per això la portem, la Isabel, perquè és una dona que tira endavant amb el que faci falta. Corre, moltes gràcies, Itziar, Abril, Alba, Laura. Gràcies, Isabel, no, per aquestes col·laboracions que fas amb nosaltres.
No sé si podria encara temps sí. per dir alguna cosa, perquè us volia parlar de l'associació Endavant Xiques. És un voluntariat de dones que hi ha en l'Hospital del Vall d'Hebron. Les trobareu sempre amb una armilla de color rosa. Hi ha més d'un home afiliat a l'associació aquesta, i ajuda i acompanya tant a pacients com als familiars. Qui ho necessiti, sempre estan per allà i podeu demanar tota l'ajuda que vulgueu. Estan per WhatsApp. El cap visible és la Luisa Vázquez, però es desviu per ajudar-te, però n'hi ha moltes per al WhatsApp, cada vegada són més. No? Si teniu un bajón, parleu amb elles.
Gràcies. Gràcies. Gràcies, Yolanda. Alguna cosa a afegir?
Res, el que ha dit l'Alba, que realment és una meravella poder comptar amb aquesta visió tan positiva de la malaltia, i és cert, estem de pas, ho hem de passar tan bé com puguem.
Gràcies. Esperem que us hagi agradat, perquè realment, no?, ha estat un programa quasi emotiu. Però res, cosetes bàsiques, no?, el que hem transmès, sobretot molt, 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 molt important, l'autoexploració, que cada una o cada un ens coneguem al nostre cas, cos, que davant de petits canvis, doncs sempre, no?, puguem tenir l'assessorament als professionals sanitaris que ens assessorin, resoldre dubtes, no?, val més que ens diguin 10 vegades que no és res, que no pas que evolucioni, no?, i també recordar, doncs, això, que a nivell Catalunya hi ha aquest cribratge amb dones de 50 a 69 anys, que si no veieu que no ho esteu fent, doncs poseu-vos en contacte, perquè us ha d'arribar la carteta i fer el cribratge. I el que transmetem cada dia i el que és bàsic, no?, en el món sanitari, individualitzar els casos, valorar cada moment, cada situació, cada cosa que ens ve a sobre, o el que, no?, ens ha transmès la Isabel, no?, valorar el dia a dia, valorar com som, què estem vivint, i el que necessitem en aquells moments. Moltes gràcies.